una enquesta, doncs, als laterals de la Lliga, aviam si prefereixen marcar Dembélé o un altre jugador, aviam què et diran. Doncs
aquest al final... no és el document que volíem escoltar, aquest és el de Dembélé, que el trobo molt interessant, després l'escoltarem. És el Xavi número 2, el tenim? Vinga, endavant.
Però jo no entenc quan dieu que s'està fent llarg. A mi no se m'està fent llarg anar a 12 i a 11 i a 13 punts del Madrid. A mi el que se'm feia llarg era l'any passat haver d'anar pel segon lloc. Això sí que se'm feia llarg a mi. Se'm feia una eternitat. Ara quan veus la classificació, a mi no se'm fa llarga la classificació. Jo la veig i em fa feliç. L'entorn i vosaltres dieu que se'm fa llarg. Se'm fa llarg el què? Però si estem per guanyar la Lliga. Mare, jo a vegades les coses no les entenc. No les entenc. Jo m'ho estic passant bé en aquesta Lliga.
El Dami l'ha clavat amb la pregunta perquè li ha donat la resposta per mi de la roda de premsa. Hem de recordar que si el Madrid derrotés l'Almeria, més se situaria provisionalment a 8 punts del Barça. Encara no hi ha res guanyat i Xavi admet que Vallecas, la derrota del Madrid el dia anterior, els va fer baixar el nivell de tensió competitiva.
Penso que és un tema más futbolístico y también aquí hacer autocrítica. Yo también me equivoco muchas veces como entrenador y es así y pasa durante la temporada, ¿no? El hecho también de que el perseguidor, el Madrid, perdiera el día anterior, te hace de alguna manera relajarte un poco, ¿no? Y en ese sentido no fue, que debería ser un aspecto positivo, no lo fue tampoco, ¿no? Y nos pasó en Almería también, ¿no? Y nos vuelve a pasar. Todavía no hay nada ganado, no es para nada una liga ganada. Todavía hay puntos en juego.
I em sembla important que ho reconegui Xavi, perquè en el postpartit de Vallecas va fer molts equilibris per no reconèixer això tan obertament, que avui sí que ha reconegut, perquè és que vaig sortir una mica frustrada de la roda de premsa. Ho ha dit diversos cops, el de Vallecas va ser el pitjor partit de la temporada, considera Xavi. Cal passar pàgina, per tant, contra el Betis.
Fer borrón i cuenta nueva de l'últim partit, perquè ens va sortir, jo diria, el pitjor partit de la temporada, no? A tots els nivells, a nivells de valors i a nivell de futbol. Per tant, el més important és que demà torna a haver-hi partit i que tenim una altra oportunitat per fer un pas més per guanyar aquesta Lliga, no? Però hem de borrar tot el que sigui el partit del Rayo Vallecano.
I Xavi ha insistit que la pressió per jugar bé és el que fa el Barça el club més difícil del món.
Hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien y no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer, pero claro, convencer a quién. Claro, si la gente no lo ve como nosotros desde dentro, pues tampoco nos vamos a fustigar, ¿no? Creo que estamos haciendo una gran campaña, sobre todo en Liga. Hemos ganado una Supercopa y desde dentro valoramos mucho lo que estamos haciendo.
Claro, pero ¿qué ha de veure la gent? Es decir, ¿qué veo al el cos tècnic des de dins? Que juga bé, que la temporada està sent bona, excel·lent. No sé exactament a què
no,
refereix
que,
Xavi.
Jo crec que aquí hi ha dues coses. Hi ha el missatge que Xavi vol emetre a l'exterior,
sí.
Vol protegir la feina que s'ha fet des del cos tècnic i que s'ha fet al vestidor, i aleshores blinda un missatge protector anti els que, diguem, els critiquen cada dia, diguem, això per una banda. I després, per l'altra, jo crec que de portes endins el discurs sí que és molt més autocrític i sí que, evidentment, Xavi és conscient dels partits que s'han fet les coses malament, és perfectament conscient de quins jugadors han fallat en moments clau i ens en dona pistes quan fa les alineacions i qui té més minuts i qui té menys, amb qui confia més i amb qui confia menys, i jo crec que el que ell exposa públicament... Hi ha moltes vegades que, evidentment, és amb moltes més capes de matisos
segur.
Del que ell, del que ell diu a dins del vestidor de portes endins i el diagnòstic que fa a nivell tècnic.
Hay una realidad, y que le hemos hablado mucho los viernes, es que si vos querés mantener el nivel competitivo, probablemente lo que necesites es una plantilla más amplia. Uh-huh. Porque en el momento en el que ves... Sí, Paul, ¿por qué me miras así?
Bueno, porque, no está de acuerdo, creo.
El momento que vos querés, pues, termino la idea y me rebatís todo lo que quieras.
No,
y estaría encantado que así sea. en el momento que vos querés mantener el nivel competitivo, pues sí, porque ves que Rafinha se está... Estoy inventando, ¿eh? No quiero señalar Rafinha, pero ves que Rafinha le está dando pereza a jugar a Vallecas. Si vos tuvieses a Dembélé o tuvieses a un Ferran Torres o a Ansu Fati con ganas de jugar a la pelota, te es más fácil mantener el nivel competitivo. Pero si no tenés otra cosa que poner que Rafinha, y no es contra Rafinha, estoy poniendo un ejemplo,
¿sí?
¿Qué vas a hacer? Tenemos a Rafinha. Si no tenés otro 9 que Lewandowski, si Lewandowski, que volvió al Mundial, está en Bavia, no tenés otro 9, tenés que poner a Lewandowski.
El tema aquí també és que hi ha molts entrenadors que prefereixen plantilles curtes i que al final, quan arriba l'hora de la veritat en una temporada, de rotacions tampoc n'hi ha tantes, perquè els que estan en forma, els que estan motivats...
Però és un moment especial, perquè estàs a 11 punts del segon, Pol.
Sí.
I això
sí,
és el moment que, por ahí, però, los que
sí,
tienen
però
que demostrar...
No és tan fàcil com treure un cromo, posar un altre i que rendeixi igual...
No,
i,
però o... en este moment estàs en un moment donde si tuvieses un 9 suplente de garanties, és el moment donde él puede, con la liga cocinada, puede demostrarle al entrenador que a la siguiente temporada puede contar con él.
Sí, però bé, aquí tampoc, en aquest cas que comentes, tampoc passarà, perquè els rols que hi ha a la posició de davanter centre són els que són i...
Sí,
però realment falten aquests jugadors? No hi són aquests jugadors?
D'on estan?
No existeix Ferran Torres? No existeix Ansu Fati?
És que jo crec que...
Clar, és que els jugadors bueno, però, els tens. Sí, la qüestió sí, és que bé per però, sigui pel rendiment dels jugadors, bé sigui per la gestió...
Aquí però no, existen, però existen.
Clar, home.
Existen, sí, són persones. Sí,
quan,
ahí, però quan... Uno tiene el 10, sí, però claro, sí, tiene el 10,
sí,
claro.
Sí, però un moment.
¿Dónde está
és que se li ha de posar context a les coses. El que no pot ser és que Ferran Torres se'l fitxi
per... Ell està en París.
Escolta, després... No, no en parlarem. Ja se'l fitxi per 55 quilos i al cap d'un any...
62, informa
que ara i al cap d'un any sigui un jugador que no valgui ni per jugar al Barça bé. No, estic dient el que la gent diu. La plantilla existeix. La qüestió és que no estan rendint. Però això que el Barça sembla que tingui 12 jugadors, home, no fotem. Però, si dèiem al principi de temporada que no hi cabien tants davanters. Sí,
però a veure, o sigui, sí. El que reivindica, i entenc perfectament a Xavi aquí, que ell diu... Podem ser exigents, jo crec que Xavi és molt exigent. Hi ha molts partits que acaba el partit i surt a la sala de premsa i és exigent perquè diu que el partit no li ha agradat. Però d'aquí a les crítiques que no siguin constructives, perquè, és a dir, si tu construeixes guanyant, que és el que està fent aquest Barça, jo crec que pot ser un discurs positiu alhora que exigent el que es faci, que és el que reivindica Xavi, crec, de dir, escolteu, sí que podem fer-ho millor, però... crítica constructiva, perquè a sobre estem guanyant a l'hora que podem que podem millorar. I per això, quan tu ara, i amb l'exemple de Ferran Torres, crec que és molt clar, i deuen ser aquests matisos segur que li enfaden a Xavi de dir no podem matar certs jugadors per certs rendiments en els que bueno, formen part d'un col·lectiu, que el col·lectiu està millor o pitjor, però el col·lectiu jo crec que si agafes, mirant la posició global, des de que arriba Xavi, pots dir 100% que hi ha hagut una bona
sí,
millora,
sí.
Que hi ha hagut jugadors... Sí, sí, ja s'han ficat diners, però hi ha hagut també individualitats que han crescut amb Xavi, sí. Crec que Gavi ha crescut, crec que Pedri ha crescut, crec que els fitxatges els ha fet créixer com Christensen.
Sí.
I aleshores el que jo crec que Xavi reivindica aquí és, d'acord, m'agrada l'exigència, però hi ha crítiques per mi que són crítiques ferotges o crítiques... Com la de Ferran Torres, que no generen base en la que ell diu, escolteu, llavors per això, però a vegades el que li passa per mi és que és tan contundent que es passa de ratlla, però clar, perquè segurament també rep hòsties amb carinyo, massa contundents també.
Absolutament, però fem-nos una pregunta.
Realmente creen que se le pega mucho
clar,
a Xavi.
Clar.
No, a Xavi no, però el jefe de
llavors, el Barça va líder amb 11 punts de marge respecte al segon classificat. No, a veure si m'explico. Nosaltres no ens inventem el món. Els periodistes no ens inventem el que respira la societat. Hi ha una opinió generalitzada, que evidentment alguns mitjans de comunicació poden influir més o menys en generar estats d'opinió, però que el Barça va líder amb 11 punts d'avantatge i que no hi hagi l'ambient d'un Barça amb 11 punts d'avantatge, això és una realitat.
Sí.
Llavors, la pregunta és...
Però quin per ambient? Però si està
plenament
cap, no, cap de setmana.
El que diu Xavi. El que diu Xavi. Llavors, per què això passa? Realment ja...
Doncs perquè, a veure, també tenim una responsabilitat als mitjans i jo crec que en aquest sentit el que Xavi pensa i el que Xavi transmet a les rodes de premsa és que hi ha com un atac constant i que es posa el focus en els aspectes negatius i no en la classificació. I ell li dona molt valor a la classificació, sobretot tenint en compte d'on venim i d'on estava el Barça quan ell va aterrar al club.
A mi m'agrada pensar que no tot és blanc o negre i que hi ha multifactorialitat i que un equip que guanya una lliga guanyant 1-0, això també influeix. No estic dient que sigui definitori, estic dient que això també influeix.
Però influeix.
I no passa res per dir-ho.
A l'hora de jutjar la Lliga, vols dir?
De les sensacions de la Lliga. I no passa res per dir-ho. No estic dient, no estic traient mèrit. Estic només intentant fer-me preguntes per tal d'entendre la realitat.
Jo crec que aquí també té a veure una altra cosa, que és les expectatives que es van generar amb aquest equip a l'estiu, quan van haver-hi els reforços que hi van haver, i les palanques, etcètera, etcètera, i quina plantilla que tenim, etcètera, etcètera. Aquest discurs també és contraproduent, perquè vam passar d'estar al por en la més negra de les foscors, sí, a tenir el globus de les expectatives molt
entiendo,
inflat.
Ahí entiendo que Xavi fue el que puso el listón muy alto. Él dijo el plantillón, él
todos.
Dijo...
Jo crec que es va adaptar...
De la llotja a la ciutat esportiva.
Però jo estic amb el Juan amb això.
Todos sí? No.
Jo crec que sí, que bé, passi perquè, de la llotja a la
Xavi
ciutat esportiva.
Esquivar-la cada tres dies.
Los viernes acá no.
No. Molt bé, fantàstic.
¿Es verdad o no?
Sí, sí.
Genial. Gràcies, Juan.
Estem
no, bueno, por eso todo no. Xavi dijo, tengo un plantillón. Cuando sabía que en realidad no lo tenía.
Yo cuando digo todos, digo sí, en el club, no digo...
¿Cómo que no?
Bueno,
¿hasta cuándo insistió Poli? Vos lo sabés mejor que nadie que iban a traer Bernardo Silva.
Sí, sí.
Que quería Bernardo Silva, pero no que lo iban a traer. Que quería...
Sí, yo, el que em pregunto és si sabia... O sigui, perquè jo crec que la concepció que hi ha ara de la plantilla...
Totalment.
Gent de cara cap endins, creu que és una plantilla que no té tot el talent que voldrien.
Exacte.
A l'estiu passat...
I que no cobreix el que demanava.
Però és per rendiments individuals.
Però a l'estiu passat...
Totalment.
Molta gent que està
amb tu
allà dins es pensava que hi havia molt més talent que el que estan veient ara.
Con determinados jugadores, sí, és verdad.
Això també és veritat. Hi ha jugadors que han decebut.
I ens pensàvem que teníem una quantitat de gols que no hi és, que no hi ha sigut.
Sí, sobre todo con los delanteros.
A la pretemporada, la banda esquerra...
Vamos a ser claro.
Ansu i Ferran. A la pretemporada, la banda esquerra titular del Barça era Ansu Fati. Sí. Jo me'n recordo estar fent tertulies aquí dient, hosti, Rafinha i Dembélé s'hauran de jugar a les garrofes a l'extrem dret perquè l'extrem esquerre serà titular Ansu Fati.
L'altre dia estava recordant i mirant la llista de partit del Barça, crec que és a la jornada 2, que juguem a Sant Sebastián contra la Real Societat, surt de suplent Ansu Fati, sí, fa una exhibició.
I tant.
Que fa un gol i fa dos passes, no sé si dues assistències, però revoluciona aquell partit que guanya 4-1.
Exhibició és un pelín...
Bueno, fa un gran partit. Un molt bon partit. Clar, un molt bon partit.
Real Societat, això me veig un pelín exagerat.
Va, em sap molt greu. Em sap molt greu.
S'ha deixat endur per la merenzida del moment.
Se vino arriba, se vino arriba.
Ets el policia dels adjectius, sí, tu.
No, ets el policia de la societat.
És una firma del
fiscalitzador,
país.
Fiscalitzador.
És veritat, ets el periodista amb més prestigi d'aquesta taula, realment. No,
eso es falso.
Con mucha solera,
eso es falso.
Muchos registros lingüísticos.
Bueno, desde que está Mar, no, pero antes era el que mejor me vestía, sí, pero ahora que está Mar, no. Pero...
¿Qué vols dir?
Avui vas molt bé.
Vale. No, boludo, con vos no tengo ni comparación, siempre estás con una
mira
camiseta.
Mira que
anàvem
bé,
ens estem quan te vas de joda.
Ah, és veritat. De què? És igual, parlem de les novetats de demà del partit contra el Betis, que aquí sí que són bones notícies. Tornen Dembélé i Christensen.
Sí, semblava que no arribaria mai el dia, però finalment torna Dembélé. Sobretot s'ha fet llarga la seva recuperació,
sí,
perquè es va lesionar justament avui fa 3 mesos a Montilivi. Es va trencar aleshores el recte anterior de la cuixa esquerra. S'ha perdut en total 17 partits, en què hi ha hagut 4 derrotes i 3 empats. Xavi ha estat molt explícit a l'hora de descriure com ha trobat a faltar Dembélé.
No tenim un altre futbolista que millori l'1 contra 1 d'Ousmane Dembélé. N'hi ha pocs al món que estiguin a aquest nivell d'Ousmane. Per tant, clar que l'hem trobat a faltar. Si no, podeu fer una enquesta, doncs, als laterals de la Lliga, aviam si prefereixen marcar Dembélé o un altre jugador. Aviam què et diran. Doncs al final, aquest 1 contra 1 genera molta por al contrari, et genera que la línia defensiva de l'equip contrari ja està al darrere, ja s'ho estan pensant si ens apreten a dalt o van més a bloc baix, perquè tens un jugador amb una velocitat tremenda.
Amb aquesta reflexió de Xavi queda clar fins a quin punt creu que hi ha una distància sideral de Dembélé amb la resta de jugadors que té a la plantilla per cobrir aquesta posició. Sí. També ha lloat molt la figura de Christensen, lesionat al soli de la cama esquerra amb la selecció el 23 de març, ha estat 6 partits fora. L'ha lloat per tot el que li aporta i perquè és una aposta seva.
Fitxatge personal, no? Meu, Andreas, li tinc molta fe, molta confiança, també l'hem trobat molt a faltar, no només en sortida de pilota, sinó perquè sempre està concentrat, la línia defensiva la porta molt bé, és un jugador que sempre està pendent del que pot passar, per mi és una garantia total, no és un jugador espectacular, tot i que entenc que la gent doncs, no el valori, des de dins el valorem moltíssim, no? I sí, l'hem trobat molt a faltar. Demà, doncs, per sort ja està disponible i el 100%.
L'altra novetat per demà és Sergio Busquets, que no va ser a Vallecas per sanció. Continua Lamine Yamal, que encara no ha debutat, i ara mateix Sergi Roberto és l'únic jugador que està de baixa per lesió.
Us pregunto, si us ha cridat l'atenció la diferència de... Vaja, jo l'he percebut, aquesta diferència entre quan li han preguntat per Dembélé i li han preguntat per
Christensen.
Rafinha. Ah. Que Dembélé, diguem-ne, que ha lluat el talent com si fos el millor extrem dret del món, i de Rafinha ha dit que... Com...
Una bona temporada.
Sí, i que té molta disciplina defensiva.
Sí.
No falta la verdad, no?
No, no.
No, però a mi... Em sorprèn, potser que sí.
A mi no em sorprèn, no? Sobretot tenint en compte que Rafinha a vegades dona mostres de no entendre el que li demana Xavi de manera constant. O sigui, jo veig Xavi en molts partits donar-li indicacions a Rafinha i Rafinha fent el contrari del que li diu.
No me río por lo que decís vos, me río porque pensaba que la persona que lo podía llegar a entender era Dembélé.
Sí.
O sea, entonces...
Si ens ho diuen a principi de temporada...
Has pensat, com és possible que Dembélé...
Com és possible que Dembélé sí?
Sí, sí, sí. Doncs mira, això ho ha aconseguit Xavi. Vaja, suposo.
Però Rafinha, o sigui, per exemple, té molta més constància que Dembélé, ni que sigui física.
Sí.
I aleshores...
Però en l'1 contra 1, per exemple...
No, però és a dir, si jo soc Xavi ara i em plantejo la temporada vinent, Marta, necessito un jugador com Rafinha per tenir Dembélé, perquè Dembélé serà inconstant físicament segurament i potser...
És un molt bon suplent, però l'has pagat amb el preu que l'has pagat.
Sí, amb això estem d'acord en el preu, però a nivell futbolístic...
Por suerte lo trajo Deco, que lo tenía más barato. Sí.
Estava 25, eh?
Estava 25, sí.
I va xutar un penal Rafinha, que va fer salvar
el Leeds.
I va pujar així.
25 era clàusula si bajava,
no? Sí,
a tot això tenim aquí un gran admirador de Rafinha.
El vol saludar tu?
I dirà buena
Miquel Agut, bona nit. Venga.
Bona nit, Marta Ramon.
Endavant, el col, que et dimita-lo.
Què et sembla?
No, quan ells acabin, ja...
No, per favor. Aquí ja saps que no demanis torn, perquè no...
Viniste a l'hora del Girona o de què?
Com, perdona?
Viniste a l'hora del Girona?
No, del Real Betis Balompié, club de futbol. Societat de l'Arena Deportiva.
Sobre el que estàvem parlant, Miquel.
No, a mi el dia que Rafinha tingui 6 temporades, per entendre el que li diu Xavi, llavors en parlarem. És a dir, jo arribo a un moment que em sembla que tant panegíric de Dembélé a mi fins i tot em molesta. A mi em molesta, perquè és un jugador que no volia jugar pel Barça. I és un jugador que ara és indispensable i que és un jugador que fins i tot...
Era el seu representant.
I que a més és un jugador que no ha tingut la disciplina, ara sí que la té, però no ha tingut la disciplina que havia de tenir durant molt temps i no ha tingut la professionalitat que havia de tenir. És a dir, jo no seré qui digui que Dembélé no és un molt bon jugador, que podria ser molt millor, evidentment, perquè a vegades la qualitat futbolística no va lligada a una comprensió del joc, a un comportament que és el que seria necessari per un jugador, però si recordem el Mundial, tu mires França i dels davanters de França, quin és el que va donar un rendiment més just? Dembélé, pel meu gust, claríssimament, molt inferior a Giroud, que va fer gols, molt inferior a Griezmann, que va fer de tot.
Els contextos poden ser diferents.
Sí, sí, però al final jugava al seu lloc.
Sí, sí, sí.
Igual,
sí.
Vull dir. Sí, sí. Per tant, per mi hi ha un punt d'accés amb Dembélé, però d'altra banda, per mi hi ha un altre factor, que sempre que es diu que Ferran Torres és car, que Rafinha és car, si tu vas a fitxar la Premier és car. Perquè la Premier, per un central del Wolverhampton que passa a l'Everton, posem per cas, i això en Pol ho sap, mínim 30-40 milions els paguen.
Quilos, sí.
Clar, o sigui, si tu vas a fitxar allà, és car. Després hi haurà que si el representa no sé qui, el representa no sé qui. Però si tu al final vas a fitxar...
Que són detalls importants.
Són detalls importants.
Entonces, però, de fitxar a otro lado.
Clar, però si tu vas a fitxar a la lliga més rica del món, que només per una bossa de pipes ja pagues 20 milions, llavors, si tu vols un jugador que tingui dues cames i un cervell...
Hay momentos. Yo creo que si hoy vas a fichar el Chelsea, puedes fichar barato.
Sí, també.
Hay momentos y momentos. Si hoy vas a fichar el Chelsea, tienes que sacárselo encima. Entonces vas a fichar barato. Si vos le vas a pedir al Manchester City, vendeme a Ferran Torres, me dice, no, te lo vendo si me das 62.
Clar, però Ferran Torres, a més, quan el Barça el fitxa, ha estat un temps lesionat i, per tant, no ha pogut jugar. Si Ferran Torres hagués pogut jugar els dos mesos que està de baixa, jugant de fals nou, d'acord que no és la gran meravella del City, però jugant de fals nou podria fotut 5 o 6 gols més i el preu encara hauria estat més alt.
I potser tindries una alternativa. Un segon, m'interessa molt aquest debat, però només un segon ens hem d'aturar aquí i hem de connectar un moment. Sabeu a on?
Amb el Bros.
Home, Seria increïble que ara... Bruce Springsteen, bona nit! Seria
espectacular! No anem a qualsevol nota sabent en anglès i passa.
Sí, no saludem el Bruce Springsteen, però... Mira, fet l'aplaudiem. Hola, Maria Cusó, com estàs? Bona nit, bravo! Bravo!
Cusó!
Cusó! Jo crec que... amb el ritme que portava aquesta nit estaria més que capacitat de connectar amb vosaltres i fer una gran entrevista, eh?
Sí, perquè ha estat allò, diguem, ha complert les expectatives, Maria, el concert multitudinari al Lluís Companys.
Ha superat les expectatives aquest concert. Al final, 60.000 persones s'han reunit aquí a l'Estadi Olímpic. El Bosch ha fet un concert de pràcticament 3 hores on no ha faltat cap dels seus temassos. Ha començat a fer la nit superfort amb No Surrender i a partir d'aquí ha anat encadenant un èxit rere l'altre amb Ghost, Dancing in the Dark, Born in the USA, i la llista podria seguir fins a això, fins a les 3 hores. A més a més, el que dèiem, davant d'un públic embogit, 60.000 persones que han corejat i cantat totes i cadascuna de les cançons, que han demostrat i han fet palès que la relació de Barcelona i el Bosch és un idili que s'allarga amb els anys i que cada concert que passa aquesta relació és més forta. Per tant, una nit d'aquelles pel record, que hi ha una bona notícia,
sí,
que és que no és un sol record, sinó que diumenge es repetirà. Clar. I per tant encara hi ha una segona oportunitat,
sí, sí,
per
tinc
viure.
Tinc aquí a la Marta celebrar, no? Perquè diumenge té entrades.
Diumenge plou.
Que no plou, diuen.
Calla, no diguis que
no plou, ens ho han dit.
A mi em van dir que hi ha 4 gotes del Girona a Madrid.
Vinga,
i van ser 40.
Què li vols dir a la Maria, Miquel?
No, escolta, benvolguda i estimada Maria Cusó, quina cançó és No Surrender?
No Surrender, la cançó amb la que ha començat.
Ja, i que no sé quina és.
Per què?
Per què no ho saps?
No te la penso cantar, no, o sigui que estàs intentant que la canti, no la canti.
No, no. Ara l'està buscant el Ferrus. Escolta, deixem que la Maria pobra acabi de fer la feina, no l'entretenim aquí nosaltres amb les nostres històries. Maria, gràcies, i vaja, no sé si a descansar o no a descansar o a seguir treballant, perquè imagino que el Bruce té corda per estona. Una abraçada.
Sí. Que vagi bé.
Bona nit, bona nit.
Hi ha Marta?
No, gràcies.
No, gràcies. Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Podem fer un
karaoke
un dia,
que... No, només faltaria això. A veure, més enllà del que estàvem parlant, més enllà del Bosch, sí, i més enllà de... Perquè intento conduir aquesta petita bogeria. Us ha sorprès també el... M'ha agradat aquesta autoria, no?, dels fitxatges de Koundé i de...
Christensen, sobretot amb Christensen, sí. Ha estat super
explícit. M'ha sorprès, i la pregunta que li han fet, jo crec que també anava un punt amb quin paper li veuen Christensen de cara al projecte futur. Clar. Perquè per a mi, evidentment, Christensen és un dels fitxatges de la temporada, probablement el millor central del Barça aquesta temporada, però... Sabem com està el Barça, sí. I si tu et planteges grans ventes o et planteges noms que puguin donar fair play amb tot el mal que ens pugui fer, Christensen és un dels noms que per valor de mercat i que per interès al món podria donar diners al Barça.
I és una manera de dir que no vol que això passi, avui marca territori.
Correcte. Mm. I el que fa Xavi aquí és enviar un missatge al club dient és el meu fitxatge, és el meu home, sí, sí, i jo el vull aquí. Sí, sí. Perquè estic segur que si a algun executiu li arriba una oferta
de
60 quilos del Newcastle, m'ho invento, per Andreas Christensen... El posen amb un isiget fàcilment.
Bueno, és que va Mateu Alemanya amb una bicicleta a portar-lo.
Sí, sí, el posen amb un isiget perquè arribi allà...
A Newcastle a Portany.
A Jordi Shore.
Sí, és millor un isiget que una bicicleta.
Al margen d'això, sorprende perquè al final, quan vas dir, este fitxatge és mío, està dient que hi ha altres que no lo són.
També és veritat.
Que, és cosa, pues... cosa que no és una mentida.
No.
Sí que és veritat. Sí que és, perquè apel·lo a la mateixa resposta de Rafinha, per exemple. De no, Rafinha no. Se li pregunta específicament i no diu, és un fitxatge meu.
I diu que és simpàtic.
Sí.
Bueno, y también sabemos que Dembélé se queda por insistencia de entrenador para que se quede.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Pero diciendo, no, este fichaje es mío, primero, porque durante mucho tiempo se habló de un trabajo conjunto, ¿no? Mateu, Jordi, yo trabajábamos todos en juntos, ¿no? Y ese mensaje se repetía. Ahora si de repente hay uno que dice, no, Christensen lo traje solamente yo, es raro.
Mm. Sí, sí.
Jo crec que també s'ha de llegir en el context i en la data que estem. Està, jo crec que el discurs canvia quan ja comencem.
Que
estem a abril, comença maig,
ara
comencen els missatges.
En la comparació amb Rafinha, jo crec que el tema és el preu. És a dir, en la comparació de dir Christensen ha fet una gran temporada i Xavi està molt contra amb ell, en la comparació també de les expectatives
totalment,
que estaven creades i el rendiment que ha tret, ja no només davant dels ulls de Xavi, sinó dels ulls de tothom, si hagués arribat una... És a dir, si Rafinha hagués arribat a preu com Christensen i acabarà fent segurament dobles figures de 10 assistències i 10 gols a final de temporada, on s'hauria d'haver firmat, no? Clar. Llavors, jo crec que aquí és clau també el rendiment de Christensen a preu zero i ara de dir, a sobre el club, si el ven, encara hi treu un rendiment econòmic. Vull dir que és com el pack complet.
A veure, Christensen en realitat jugó per ser suplente.
Per això...
Dava la sensació que la dupla central iba a ser Araujo i Koundé.
Perquè s'havia de fitxar un lateral dret.
Sí,
sí, però si et diuen que Christensen ha costat 45 milions i ha donat aquest rendiment, tots estem contents. Perquè el rendiment és d'un jugador d'aquest nivell, en el meu punt de vista.
L'únic que amb Christensen no et pots oblidar de les lesions. Perquè me'n recordo que quan el Barça el fitxa em va tocar fer una peça sobre la trajectòria de Christensen i és un jugador que cada temporada en etapes diferents s'està ben bé un parell de mesos de baixa, un mes per aquí, un mes per allà.
Aquest any 15... ha passat,
Per això, per això. Vull dir que al final és una cosa que li ha passat tota la seva carrera i és un futbolista de vidre. Clar, jo entenc que si aquell jugador no hagués estat de baixa un mes, un altre mes al Chelsea, les últimes temporades a tot arreu on ha jugat, potser hauria tingut un contracte on l'hauries fitxat a preu zero.
Clar.
Perquè és evident que és un jugador que té moltes qualitats al darrere, és agressiu quan toca, entén bé el joc, treu la pilota, juga amb molts metres a l'esquena i no li fa por, moltes coses, i a diferència de la selecció danesa que juguen més endarrerits, o sigui, és un central que té molts recursos, però si no es trenqués tant segurament no hauria arribat de franc, i que consti que per mi és un punt oportunista jutjar Rafinha només pel preu, perquè crec que...
Però no, però
és només pel preu.
És molt pel preu.
Però com és? Estuvimos hablando años y años de que Dembélé había costado 145 millones de euros.
Sí, però la gent s'ha oblidat, eh?
Home, sí, però és el triple, és el triple de...
Però
el context del club és diferent, eh?
No
m'agrada trampa amb el número.
No, el context...
Que això sí, economista.
El context del club, aquest estiu passat, és de club destrossat fent palanques, eh?
Ho sé. Ho sé,
Ferran. Destrossat pels que van fitxar
Dembélé. I el context de renovar Dembélé i fitxar Rafinha. Per mi aquest és el context erroni. Sí. O sigui,
Ferran i Rafinha tenen la llosa del preu.
Bé, però...
Però que no és menor.
Clar, no, t'estic dient al contrari.
Si estamos hablando de que si el Chelsea hubiese pagado a Enzo Fernández 50 millones de euros, estaríamos hablando, nadie estaría poniendo en duda...
Sí, clar. També tenen la llosa de que no guanyen partits fent més d'un gol. Aquesta és una altra llosa.
Clar, sí, el rendiment juntament amb el preu.
Clar, i també hi ha una altra, i per mi hi ha una llosa molt important en el cas de Rafinha, que és que aquí no hi ha hagut ningú que hagi vist un partit de Rafinha al Leeds mai, a part d'en Pol, molt poca... No, parlo en general de molta... No, per mi és important, perquè és a dir, tu, un jugador que el veus al Chelsea o a no sé on, però tu no saps si Rafinha està fent una bona temporada. Rafinha ha fet molt bona temporada al Leeds. Jo no dic que sigui un jugador indiscutible pel Barça, no m'estic dient pas, però crec que si potser el tinguéssim més vist, hauríem vist perquè se'l va fitxar.
Sí.
I que hi havia clubs top de la Premier que volien fitxar aquest jugador.
Però Miquel, algú pot dir que vagi cagades amb el Camp Nou?
Lo quería el Chelsea, que podemos decir que no es el mejor club fichando. Que no fue el mejor club fichando.
No. L'actual líder de la Premier el volia.
Bueno, és que...
L'actual líder de la Premier el volia.
Clar, però és que...
Que fitxó a Gabriel Jesús.
Bueno, que no els hi ha anat malament.
Un descarte del City.
Per malament no li ha anat.
Clar, però no els ha anat malament.
Ens aniria bé.
Amb això el que has de pensar que jugar a la Lliga Anglesa hi ha molts més espais i Rafinha no es trobarien rivals tan tancats, el que tu vulguis, però no estàs fent males temporades a Leeds, ni de lluny. Per alguna cosa també té un punt de cartell, per molt que no sigui un top en la seva posició.
Abans d'acabar amb el que ha explicat Xavi, li ha enviat un missatge a Xavi també a Ansu Fati, Marta.
Sí, juga menys en aquest tram de temporada perquè ha de competir millor.
Veig que potser està una mica ara millor Ferran, una mica millor Rafinha, Robert, que sempre és una garantia. Bé, és difícil estar competint, no Ansu, sinó tots els jugadors han de competir entre ells i al final el que decideix és l'entrenador, en aquest cas l'estaf, no? Ansu ha jugat, ha participat, ha sigut important en molts moments, ens ha fet gols decisius, però al final hi ha una competència que és feroxa i ha de ser feroxa per tothom per jugar minuts al Barça.
Vinga, remateu-m'ho amb el... Per favor, porteu-vos bé. Remateu-m'ho amb el...
A ver, niños.
Departament d'alineacions.
Acá Marc Marbó se dio vuelta com un calcetín.
Departament d'alineacions, de cara a demà, a veure.
Posem a la porteria, Koundé, Araujo, Marcos i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, amb Pedri i De Jong d'interiors i al davant Rafinha, l'enamorat de Miquel Agut, Lewandowski i Gavi.
Val, molt bé.
Com a mínim no el penjo cada dia.
El què?
Rafinha.
Ah, val, val, val.
Vos hablar metat de castellano.
El Betis, el Betis, i del Betis també.
Què hem de dir del Betis?
Que rebrà un Betis irregular que té una baixa molt important, evidentment, que és la del Panda, Miquel.
Sí, té un cop, el tenia de feia uns dies, a l'últim partit en va rebre un altre en una zona semblant i per aquest motiu no viatja a Barcelona. És una baixa sensible perquè són 12 gols a la Lliga en 29 partits de Borja, un futbolista, evidentment, a qui no descobrirem ara mateix. També són baixa Fekir, Sabalí i Víctor Ruiz. Els absents del Betis pel partit de demà, ha viatjat a Catalunya amb 22 jugadors, una llista a la qual hi ha 3 ex del Barça, com Bravo, Montoya i Miranda. Mm. Una llista també a la qual hi és Juanmi, que ha estat baixa dels entrenaments durant tota la setmana per culpa d'un procés febril. El Betis està en un mal moment, perquè només ha guanyat un partit dels últims 5, el que va jugar contra l'Espanyol, aquell 3-1 a última hora, i la resta de partits o empats o derrotes, i a la classificació compta perquè la Champions està cada vegada més lluny. Amb el 0-2 de la Real Societat avui al camp de l'Osasuna, el segon gol l'ha fet Take Kubo a punt d'entrar al temps afegit. 51 punts per als donostiarres, quarts. El Villarreal, cinquè amb 50 punts. El Betis amb 49 i 6, o sigui, ara mateix posició de conference pel Betis, que aspirava a la Champions i que de moment sembla que ho té molt complicat.
La Real Societat, has dit que en té 58, eh? Val, 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 58, sí, sí.
58 en quarta plaça. Doncs bé, diu Pellegrini que han de mirar cap amunt, que han d'intentar arribar a la Champions i que tot i les baixes té màxima confiança en la plantilla.
Y siempre digo en estos partidos, sobre todo de visita con Real Madrid, con Atlético Madrid, con Barcelona, que si no lo puedes ganar es porque el otro equipo demostró que tiene un plantel superior al tuyo y no porque no jugaste de acuerdo a tu capacidad. Y esa ambición y esa ilusión y esa falta de quedarse en la mediocridad va a ser algo en el Betis, lo vamos a poner hasta siempre, por eso nos ponemos siempre la Champions, porque la tenemos ahí cerca de objetivo. Así que en eso yo creo que el plantel está mentalizado para ser competitivo y vamos a hacer mañana un partido competitivo.
Com sap tothom, el Barça tampoc no passa pel millor moment de la temporada, perquè hi ha hagut els empats sense marcar, la derrota al camp del Rayo d'aquesta setmana passada, aquesta jornada passada. Això sí, és líder amb fermesa i diu Pellegrini que si té febleses en té molt poques.
Bueno, debilidades, Barcelona no tiene muchas. Es una defensa que le han hecho muy pocos goles. Es el puntero, el líder del campeonato a esta altura con 11 puntos de diferencia. Juega en su casa, así que seguramente tenemos que estar muy preocupados de todos los aspectos que tiene un club con ese nivel de jugadores.
Compte perquè en els últims 4 precedents el Betis ha guanyat 2 vegades al Camp Nou, un 3-4 i un 0-1. Les dues derrotes han estat sonades per 5-2, totes dues, i en el 0-1 de la temporada passada el gol el va fer Juanmi. Arbitrarà del Cerro Grande, que es retira com Mateu Laoz quan s'acabi aquesta temporada, el madrileny. Al VAR hi haurà una garantia, sens dubte, com Jaime Latre.
Ironia o no?
Tu què et sembla?
Val, val. Okay, jo no em sé exactament tots els àrbitres com tu, Miquel, per això, i jo crec que els oients tampoc.
No, a mi no em sembla una garantia, Jaime
Val,
Latre.
Val, molt bé. Fantàstic.
Sabe mucho de árbitro.
Molt. Sí, sí, exacte.
Podria tenir la seva secció.
Les procedències.
Jo sempre penso que una secció... Hola, Albert Ferran, bona nit. Una secció d'àrbitres, per mi,
que estaria bé.
I tant. Clar que sempre et sobra molt de temps, els divendres, sobretot. Una secció de 10 minuts, a mi, que l'ha hagut parlant dels àrbitres.
Es podria patrocinar com a podcast de RAC més 1, això.
Exacte.
Home, no em donis idees, eh?
Li busqueu... Podrías ofrecer tus servicios al Barça.
Diuen que paguen bé.
M'acaba de dir el mateix per dir-li interna al gran Joan Ferrus.
Xiulet agut. M'agrada bastant.
Xiulet agut.
Xiulet agut.
Molt estrident. Un xiulet agut ha de ser molt estrident, no?
El Barça, que juga demà a les 9, abans de 6:45, el Barça al Real Madrid, vasos comunicants, rebrà l'Almeria.
Sí, just faltarà una setmana per la final de Copa. Els blancs jugaran al Santiago Bernabéu contra un dels equips que s'està jugant la permanència, amb la baixa de Luka Modric, que, segons el comunicat mèdic d'avui del Madrid, es tracta d'una lesió als isquiotibials de la cama esquerra,
val,
sense terminis de recuperació, però des de mitjans de Madrid apunten que necessitarà al voltant de 2 setmanes per acabar de fer net.
Vull tocar fusta, però de moment li està passant al Madrid el que li acostuma a passar al revés, eh?
Sí, sí,
toco
sí.
Fusta, no, però Modric ara un parell de setmanes, ja espera't.
La gespa de Montilivi? No sé si és la gespa de salut, sí. És la gespa de Montilivi o és l'estat físic dels jugadors, però allà se li ha sonat Dembélé i Modric.
Ah, doncs mira, imagina't. A veure, què
dues setmanes de baixa i falten 8 dies per la final de Copa i 11 pel primer duel contra el City. Sembla que té difícil arribar
sí.
Com a mínim a la Copa. Sí. Carlo Ancelotti no l'ha descartat, però veu que per la Copa difícil.
Luca ha tenido una pequeña lesión en el partido contra Girona, está de baja, No sé si puede llegar a la final de Copa. Estamos dolidos por esto, pero en el fútbol esto puede pasar. Ojalá pueda recuperar pronto y tenerlo en los partidos importantes que se quedan de la temporada.
No hi és Modric en aquesta llista, també són baixa Alaba i Mendy. En canvi, tornen Benzema i Courtois. També hi és Vinícius en aquesta llista de convocats, per qui, oh sorpresa, li han preguntat a Ancelotti un dia més a la sala de premsa si li preocupa que algun dia el puguin lesionar, tenint en compte que és el jugador del Madrid que rep més faltes.
Tenemos esta preocupación, es bastante normal, sobretot con un jugador que está intentando muchas veces de hacer uno contra uno, regate. La única manera para preservar estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos los jugadores, es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
El...
Xespe. Sí, sí. El pallasso Popov, eh?
Gran premi de motocicleta.
Xespe.
No?
Sí, és un geni.
De Xespe, sí. El Madrid està pensant més en aquesta final de Copa i en el City, i diríeu, clar, el seu rival, l'Almeria, s'està jugant la vida, demà anirà amb tot.
Sí.
Doncs no, perquè dimarts vinent l'Almeria juga a casa contra l'Elx. És el partit important en la lluita per la salvació. Són 15ens amb 2 punts de marge sobre el descens. Demà guanyar el Bernabéu és complicat. I el més normal és que hi hagi rotacions, tant per qüestió física com per apercebuts, per amenaçats per sanció. Té 4 jugadors que es perdrien el duel contra l'Elx si veuen la groga: Samu Costa, Puigmal, Melero i sobretot Luis Suárez. Això fa pensar que demà hi haurà rotacions. És baixa segura el sancionat Babic. 6 partits de l'Almeria al Santiago Bernabéu, 6 derrotes.
Molt bé. De fet, l'única bona...
Aleshores no hi ha risc que demà el Barça surti amb la tensió competitiva baixa.
Exacte. Veus que bé? Demà
ja
com
ja
avions.
Mira que bé.
Demà
ja
com avions.
No, si acabarem la Lliga volem que el Madrid guanyi. Clar. Perquè així estarà el Barça tensionat.
Amb una miqueta de motivació. Amb una mica...
A més, va, si el Madrid guanya partits a la Lliga i no es guanya a Europa...
Millor. I millor.
No?
I en aquest cas, demà millor, per exemple, per l'Espanyol. Perquè Déu-n'hi-do com se li estan posant les coses a l'Espanyol.
Sí, sí.
D'on està Camí?
Ja. No hi és, però pobre...
No, habría que llamarlo, porque acá me presentó a Luis García como que era el...
Un genio,
de Guardiola era.
Perquè realment està sent molt complicat.
Almeria, última jornada. Espanyol-Almeria.
Ara que parleu de l'Espanyol, deixeu-me dir que aquesta nit Pepe Bordalàs ha arribat al Coliseum.
És veritat.
Amb vídeos de gent llançant-se a sobre, pràcticament com una estrella de rock.
Com Bruce Springsteen.
Doncs Pepe Bordalàs, que arriba amb l'etiqueta de salvador del Getafe.
Pero de Guàrdia Civil.
Mira, ja està aquí, sona Bruce Springsteen.
Exacte. Opa, Eva. Canta de ser present.
Moltes.
I sort que són 2 concerts i prou.
Sí, per favor.
Això que diu de Bordalàs,
sí.
Després que l'altre dia Quique digués en roda de premsa, la vaig trobar estel·lar, la roda de premsa de Quique Sánchez Flores.
Sí, de la comiat, diguem-ne.
Sí, però que no sabia encara que s'acomiadava, sí. Que va dir que el Getafe deixaria malalties... conseqüències físiques en tota la gent que està dins del cos tècnic i al cap d'un dia se'l van carregar.
Sí, 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 home, només faltaria. Partit, el de ja en parlarem, però el de demà passat, sí, el de demà passat, partit d'aquest de l'Espanyol, sí, sí. Ho deia l'Edu l'altre dia, tot el que no sigui guanyar...
És que el del Cádiz ja es plantejava així, sí, sí. I jo defensava que l'empat tampoc era tan dolent. I en canvi el de Villarreal és que està passant molt amb aquestes 4 jornades que s'han jugat en 2 setmanes, que depèn de quan et toca jugar, si jugues abans o jugues després dels altres, et veus més amunt o més avall de la classificació, perquè l'altre dia el partit del Villarreal l'empat el feies bo des de l'Espanyol, perquè estava perdent, el València no estava guanyant, però clar, al final acaba marcant el 93, havien perdut els altres i deies, bé, doncs un puntet no serà tan dolent. Però ara en canvi... la jornada no sí, sé sí. Si et ve abans o després dels partits. Bueno, l'Almeria ja sí que ja
l'Almeria demà, exacte, demà haurà jugat el Cádiz, ara t'ho miro, el Cádiz juga,
però això mentalment és molt important perquè tu
contra
surs...
el València,
clar, és que més els
4 últims
el diumenge, les 2, Cádiz-València,
els 4 últims, descomptant l'Elx, s'enfronten entre ells aquest cap de setmana.
Clar, és que hi ha tanta gent a la crema que hi ha enfrontaments constantment directes. Ara, és el que deia, crec que l'Edu, no recordo si l'Edu, en Joan o en Puig o qui fora, 1.24 als últims 8 partits, i l'Espanyol és un equip que encara no està allò condemnat, ni molt menys. L'Espanyol, si guanya el diumenge, empata amb el Getafe.
Totalment, sí,
això
sí.
Per començar. I entenc, ara no tinc la veraja al cap, però entenc que li superaria la veraja, es posaria van per últim. I en cas que el Cádiz no guanyi, bé, és igual, és que Cádiz i València s'enfronten entre ells.
Exacte.
Per tant, es podria quedar a un o a dos punts de la salvació. Tenint en compte d'on ve l'Espanyol, oli en un llum. Entén-me, eh?
Sí, sí. I entenc que tothom firma arribar a l'última jornada contra l'Almeria jugant-te-la allà.
Aquí o això?
Aquí a Cornellà al Prat, sí. I la penúltima és a València.
La última pot ser un Espanyol-Almeria a Cornellà al Prat, Almeria, recordem, entrenat per Rubi. És a dir, després de, jo crec que la jornada més festiva dels últims anys, llevat de...
Tu gran jornada.
Sí, senyor, sí, senyor. Allà estàvem. La classificació europea, que Rubi era el gran heroi, doncs compte, no n'hi hagi una d'igual. Em sap greu per Rubi en aquest cas, però al revés. Amb Rubi...
Home, només una cosa sobre l'Espanyol que a mi em sembla preocupant, que és que quan Luis García va agafar l'equip es veia alguna millora, algun canvi respecte a Diego Martínez. I en els últims partits ja no s'ha vist aquest canvi. O sigui que jo crec que la situació s'està menjant, la pressió s'està menjant l'Espanyol i crec que és el més preocupant des d'aquest punt de vista.
La bona notícia de la setmana, una de les altres... S'han retirat ja, s'han venut ja les 3.400 entrades que hi havia a disposició del Barça per la final d'Eindhoven. En aquest cas, per la final de la Champions femenina. Evidentment, amb el Juan Irigoyen a Eindhoven, no podria ser d'una altra manera.
Intentarem estar ahí.
Val. Va donar sort a Londres.
Bueno, és que... De hecho, ganan traje la Champions femenina.
Sí, que es verdad.
Hasta que vino,
yo traje, ¿eh?
Hasta que vino Aguilar y la perdimos.
Sí, sí, es verdad. A Turilla, o sea, no crec que sigui.
Des de la portaria de Mònica Aguilar, de la portaria de BTV.
Boníssim.
O sea, que bon talismà, jo crec.
Home, impecable.
Bon no
gran Mònica.
Vos no vas a ver.
No, ve Mònica Aguilar com a gran talismà.
Ballú, vos què vas a ser?
L'Aida de Cervelló segurament anirà.
Mira que bé. Si algú vol més, vol trucar algun mitjà, vol trucar ara mateix, ja t'ho diràs.
Vos tenés que venir.
No, no ho sé.
La revanxa. La revanxa del desastre que hiciste en Turín el passat.
No t'ho oblidarà mai.
No, clar que no. Ens ho vam passar bé.
No, la passava bé, ara.
Sí, l'experiència.
Tuvimos calor.
Sí, mare de Déu, feia molta calor. Vaig acabar molt suat. Aquest matí, el Xavi Puig, el directiu del Barça, el nostre Xavi Puig, ja ha explicat, li ha explicat al Basté, que es demanaran més entrades, perquè se sospitava que, evidentment, aquestes 3.400 volarien ràpid. I avui el club ha posat a disposició viatges, tant en avió com en autobús, a preus, ha dit el club, com ho he dit, assequibles, crec,
sí,
o alguna cosa
així. Sí, crec que han fet servir aquest adjectiu.
Sí. En fi, 19 minuts i la una de la matinada. Això acaba aquí, senyors. Et veig fresc avui per seguir una estona més, Juan Irigoyen. Estàs bé?
Has dormido bien, oi?
Sí, 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 sí.
Bueno.
Et veig descansat.
Què dice Victoria?
Si supieran.
Jo li trauria el das.
El?
Jo li trauria el das.
Das?
Has dit descansat, jo li trauria el das.
No. Està bé, el veig.
Viu cansat, aquest
home. Estoy bien, estoy bien.
Ha vingut divendres molt pitjor.
Sí, sí, sí.
Sí, eso es verdad.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
RAC 1. Tots som 1.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I a més, lliurament immediat.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsmk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world before the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del Cubonazo celebrat avui ha estat el
11.006 11006
Sèrie
129 129
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pel motor, que ja feia algunes setmanes que no en parlaven. De fet, ha arrencat el Gran Premi d'Espanya de MotoGP i allà hi tenim el nostre enviat especial a Xerès, en Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Dani, molt bona nit.
Amb protagonisme destacat dels pilots catalans, Quim, Aleix Espargaró, Maverick Viñales i, clar, segurament ningú s'ho esperava també, Dani Pedrosa, Quim.
Sí, sí, no hi són en aquest Gran Premi d'Espanya ni Marc Márquez ni Pol Espargaró, però no ens podem queixar del rendiment dels de casa de MotoGP. Alex Rins va guanyar l'última cursa a Texas, que tampoc s'esperava, i avui, primer dia d'entrenaments al circuit de Jerez, i sense perdre de vista, evidentment, que només és divendres i que les garrofes de veritat es jugaran demà i sobretot diumenge, però també hem tingut pilots del nostre país que ens han fet xalar. I és que els dos catalans d'Aprilia, Aleix Espargaró i Maverick Viñales, han estat els millors del dia i els únics que han pogut superar a la segona sessió de la tarda el registre que havia marcat al matí Dani Pedrosa, sí, que ha sorprès tothom liderant el primer entrenament del Gran Premi.
Anem a pams i comencem escoltant el primer, el millor avui, al micròfon d'en Quim Salvador, Aleix Espargaró.
El més ràpid del divendres. Aleix Espargaró, bona nit.
Què tal, bona nit?
Comença bé això, no? Bones perspectives.
Sí, satisfet de com hem arrencat. Molt content perquè és sempre important quan la pista patina tant i com aquí amb una calor infernal, típica d'Andalusia, així que les sensacions són molt bones.
El Maverick ha fet segon, per tant, l'Aprilia de moment s'adapta bé aquí.
Sí, content de com ha anat l'Aprilia. La moto va bé, només és divendres, però les sensacions són molt bones.
Dissabte ja teniu quali i cursa sprint, suposo que clau la graella.
Molt important. No serveix de res haver fet primer avui perquè realment l'important és el crono, que és demà. Espero estar molt concentrat i poder treure una volta molt, molt ràpida per poder estar a la primera fila.
Sorprès pel rendiment de Dani Pedrosa, primer al matí i tercer a la combinada, un pilot que porta 4 anys i escaig retirat.
Menys sorprès que tots vosaltres, perquè per mi sempre ha sigut un ídol, un dels millors pilots de la història del nostre esport, al que li tinc un respecte enorme i al que té una velocitat fora del normal, així que per mi menys sorprenent, però sí que és cert que amb el nivell que hi ha i sense tenir la velocitat i l'energia que té la parrilla estant a casa retirat, venir a fer el que ha fet és digne d'admirar.
La cursa li serà més complicada, creus?
No, el Dani té molt talent, ha fet moltes curses. És cert que no té el ritme de carreres, que fa molt que no corre, però no crec que li sigui tan complicat.
Gràcies, Aleix.
Gràcies.
Doncs parlava l'Aleix de Pedrosa, clar, és que amb Dani Pedrosa, Quim, parlem d'un pilot, sembla que no sigui així, però és que, clar, fa més de 4 anys, Quim, que està retirat.
Sí, sí, des del novembre del 2018, fa 4 anys i mig ja. Ara té 37 anys, això sí, continua vinculat a MotoGP com a pilot provador de KTM.
Sí.
Ell ja va córrer fa 2 anys el Gran Premi d'Estíria el 2021 com a wildcard, pilot convidat. Va fer desè el Red Bull Ring, que no està gens malament, però és que per aquest cap de setmana Jerez, a més, té l'avantatge d'haver-se estat entrenant aquí fa pocs dies, en un test que estava vetat als pilots titulars. Tot i això, després de pujar la moto i donar el nivell, portant tant temps fora de la competició. Per tant, jo crec que el que ha fet avui Dani Pedrosa té molt mèrit, i és que mai abans havíem vist un pilot retirat o un wildcard brillar com ho ha fet avui ell.
Realmente para mí era ya un bonus estar aquí con el ambiente de Jerez, con todos los aficionados que me están demostrando muchísimo cariño, y bueno, pues hoy ha sido un extra fenomenal. Mañana tenemos un día importante, es el, digamos, el día que cambia más de los tres, así que bueno, veremos cómo gestionamos el quali, que es por la mañana, y después el sprint, que por lo que he oído de los otros pilotos es bastante agresivo. Entonces hace tiempo que no me encuentro en esa situación, pero bueno, de momento hoy ha sido un día fantástico.
És probable que les curses, sobretot l'esprint, siguin figues d'un altre paner,
sí.
Però Dani Pedrosa, que ha guanyat 4 vegades i ha pujat 11 vegades al podi aquí a Jerez i ha fet milers de voltes, però mai abans n'havia fet una de tan ràpida com la d'aquest matí, quan ha aturat el cronòmetre en 1 minut 36 segons i 770 mil·lèsimes. Són declaracions a DAZN.
Realmente es mi mejor tiempo aquí, mi primer 36. Nunca había hecho ese tiempo antes. Así que muy contento por eso, porque, bueno, después de tantos años, pues seguir mejorando tus registros es algo bueno. Personalmente se siente bien, sí. Y también para el equipo.
Se l'escolta content, se l'escolta feliç el pilot de Castellà. A veure com li anirà demà l'esprint i diumenge en la cursa, però de moment ja Quim ha deixat empremta.
Sí, sí, i s'ha garantit una plaça a la Q2 per disputar la pole, igual que Aleix Espargaró i Maverick Viñales, els dos millors, i també que Àlex Márquez, que ha estat vuitè en aquesta primera jornada. També serà Jack Miller, pilot oficial de KTM, sisè avui, que s'ha desfet en aquests elogis cap al seu pilot de proves, Dani Pedrosa.
La gent oblida que és tres vegades campió del món i tres més segon al campionat de MotoGP, que podria haver guanyat un parell de vegades. Ell és una llegenda, té un revolt amb el seu nom en aquest circuit i la gent se sorprèn que ho faci bé. Ha estat aquí entrenant-se, ha fet moltes voltes amb aquesta moto i és una llegenda per algun motiu.
There's a reason why he's a legend.
Paraules de Jack Miller, com a vegades, Quim, em fa l'efecte que hem de mirar cap a fora o sembla que ens ho hagin de dir de fora per valorar els pilots de casa, però les trobo interessantíssimes, aquestes paraules de Miller sobre Pedrosa.
Sí, és que tenim la sort d'estar tan ben acostumats al motociclisme català durant molts i molts anys que, vaja, no em vull ni imaginar el dia que Marc Márquez plegués, igual, deixa'm un cor.
Sí, millor.
Però és que, esclar, són molts anys amb pilots de casa, estan a dalt de tot. Dani Pedrosa no va arribar a ser campió del món de MotoGP, però podríem dir que gairebé per circumstàncies.
Sí, sí.
Ell el tenia i el títol el disputava.
I tant, i tant. Seguim amb l'actualitat d'avui.
Sí, una mica ara la creu de la moneda. Noms il·lustres que han quedat fora dels 10 primers i que s'hauran de buscar l'accés a Q2, a la Q, a la repesca. El líder Marco Bezzecchi, que ha estat 12è. El campió Pecco Bagnaia, 13è. El guanyador de l'última cursa, Alex Rins, 15è. El campió del 2022, Fabio Quartararo, 16è. I també el campió del 2020, Joan Mir, 18è. Per tant, hi haurà garrotades demà a la Q1 per les dues places que donen accés a Q2. Demà, tercer entrenament lliure de MotoGP quan passin 10 minuts de les 10 del matí. Qualificacions, quan faltin 10 minuts per les 11 a la Q1 i a un quart de 12 a la Q2, i cursa sprint a les 3 de la tarda.
Doncs totes aquestes garrotades per darrere, Bagnaia, que segueix amb aquest comportament irregular de moment en aquest inici de temporada, semblava que arrencava com un tro, a veure què fa de mal italià. Tot això és el que ha passat a MotoGP. Per acabar, què hem d'explicar de Moto2 i Moto3?
Doncs que la categoria mitjana ha manat Sam Lowes per davant de Suki Enchantra, amb Alonso López tercer i Pedro Acosta quart. Albert Arenas ha estat sisè malgrat dues caigudes i Jeremy Alcoba 17è. Demà qualificacions a partir de 3:15, i a Moto3 el més ràpid ha estat Denis Onyo, seguit pels valencians Jaume Macià i Dani Olgado, que és el líder del campionat, i Xavi Artigas ha estat 7è. La graella de la categoria petita es decidirà a partir de la 1 del migdia.
Des de Xerès, amb el nostre enviat especial amb en Quim Salvador, demà aquesta cursa sprint a les 3 de la tarda, que jo crec que ho deixaré de dir en algun moment, però que jo et segueixo dient que a mi em diverteix molt. Gràcies, Quim, fins demà, bona nit.
Fins demà, bona nit.
Vinga, i del motociclisme a la Fórmula 1, ja que aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de l'Azerbaijan. Hola, Álvaro de Mar, bona nit.
Hola, Dani, què tal, bona nit.
Gran Premi amb un format diferent, de fet, amb notícia, amb sprint i dues classificacions independents. La primera disputada avui per establir l'ordre de sortida del Gran Premi de diumenge.
Sí, Gran Premi de l'Azerbaijan, quarta cita de la temporada i, com dius, amb format nou.
Aquest cap de setmana torna l'esprint, aquesta cursa curta, que des de fa un parell de temporades es disputa alguns dissabtes. La novetat és que, des d'aquest cap de setmana, quan hi hagi esprint, hi haurà també dues classificacions. Una per establir l'ordre de sortida del Gran Premi de diumenge i l'altra per determinar l'ordre de sortida de l'esprint. Avui, a la primera classificació, Leclerc ha estat el més ràpid. El de Ferrari ha aconseguit la seva primera pole de l'any, la tercera consecutiva a Bakú. Diumenge començarà aquest Gran Premi de l'Azerbaijan des de la pole position amb el líder del Mundial, Max Verstappen, a la segona posició. Per darrere, segona fila per Checo Pérez i per Carlos Sainz, que ha estat quart. Des de la tercera fila sortiran Lewis Hamilton i Fernando Alonso. L'Asturià ha estat sisè. Això serà diumenge. Abans, però, demà dissabte s'ha de disputar la classificació que determinarà l'ordre de sortida per l'esprint. La classificació serà a partir de 11:15 demà al matí i el mateix esprint que es disputarà a partir de 4:15, sempre en horari de casa nostra.
Gràcies, Álvaro. Demà ho expliquem tot plegat. 5 minuts i la una abans de tancar. Recordar, per cert, encara en bàsquet, que hem començat en bàsquet, que demà tenim un dels partits amb representació catalana a l'ACB. És un Bilbao Bàsquet Manresa a 9:15 del vespre. La resta dels catalans juguen ja diumenge. I en tennis, Xavi Puig, Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria al Masters 1000 de Madrid.
Si el murcià acaba de guanyar el Godó, ha superat el finlandès Russo Vuori en 3 sets. Ha perdut el primer per 6-2, ha guanyat els dos següents per 6-4 i 6-2. A la jornada d'avui, Albert Ramos ha quedat eliminat contra l'espanyol Davidovich. Han passat ronda Jaume Munar i Roberto Bautista. I, de fet, ara hi ha un partit en joc. Encara una de la matinada. Tercer set acaba de començar entre Carballés i Zverev. El primer l'ha guanyat Carballés, el segon l'ha guanyat Zverev. I ara, com diem, a l'inici d'aquest tercer set. A Madrid sempre acaben a les tantes de la matinada.
Sí, noi.
Entre els favorits han superat ronda el rus Rublev contra Wawrinka i el danès Rune contra el kazakh Bublik. En canvi, ha quedat eliminat el noruec Casper Ruud contra l'italià Arnaldi en 2 sets. En categoria femenina ha quedat eliminada Núria Parrizas contra Kudermetova. Entre les favorites han passat ronda Swiatek i Pegula i en canvi ha quedat eliminades Azarenka i Rybakina. Aquest dissabte juguen dues catalanes, Paula Badosa, partit de segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff, i Rebeca Masarova s'enfrontarà a la grega Sakkari. En categoria masculina d'aquest dissabte destaquem el debut en el torneig de Medvedev contra l'italià Babasori i també el debut de Tsitsipas, que jugarà contra Dominic Thiem, que ha passat per un calvari de lesions les últimes temporades. Pel que fa a la participació espanyola, Bernabé Zapata jugarà contra el britànic Evans.
M'has dit que encara hi ha un partit en marxa, ara
sí,
mateix?
Sí, el partit és Zverev ara mateix contra Carballés, el tercer set, i encara en tenen per una estona.
Una de la matinada, i allà estan jugant a tennis. Per cert, abans de seguir, deixa'm dir que no ens oblidem també, demà tenim ACB, però també tenim Lliga Femenina. Tenim la tornada a les semifinals del Barça-Sant Feliuenc, a la pista del Perfumeries Avenida, a Futsburg, vaja, com se digui. Recordem que a l'anada el Barça va perdre 57-64. Aquest està passant,
no, que veig molta sang en aquest en aquesta lluita d'Ultimate, d'això que estan fent.
Sí, sí, que s'estan fotent bona esgarrotada,
no, però
sí.
Aquest home no pot continuar.
Ja, bueno. En fi, aquest cap de setmana es disputa la Final Four de la Champions femenina d'hoquei patins amb la presència de dos catalans.
Es juga a Lisboa, la primera semifinal a 2:45 del migdia enfrontarà el Palau de Plegamans i el Gijón, i la segona semifinal a les 4 la jugarà el Vilassana contra l'equip anfitrió, el Benfica. El Palau és el guanyador de les dues últimes edicions de la Champions, mentre que el Vilassana s'estrena en una Final Four. El Gijón ha guanyat 5 títols i l'any passat va perdre la final contra el Palau, mentre que el Benfica va guanyar la Copa d'Europa del 2015. I encara en hoquei patins, avui han sabut que el proper diumenge 14 de maig el Barça retirarà la samarreta d'Aitor Egurrola. Serà el final del primer partit del playoff de quarts de final al Palau Blaugrana. El partit començarà 1:15 del migdia i les entrades seran gratuïtes. Es podran aconseguir al web del Barça a partir del dimarts de la setmana que ve.
Molt bé, doncs queda explicat que ha d'haver-hi un bon homenatge al Pop, a l'Aitor Egurrola. Gràcies, Puig. Bona nit.
Bona nit.
Marxem. Ho farem amb les portades, amb el Manu Vilardell. Hola, Manu, bona nit.
Bona nit.
Per on van les portades demà als quioscos?
Doncs Mundo Deportivo titula Vuelve el show, amb una imatge d'Ousmane Dembélé, l'esport a reaccionar con Dembélé, i l'esportiu com més aviat millor. El Barça s'obliga a millorar molt el to de Vallecas per superar el Betis i fer un pas més cap al títol. A la premsa de Madrid, per una banda, el Marca titula Donde más duele, Luka Modric pràcticament descartado per a la final de Copa i seguramente contra el City. I, per últim, el diari AS, Misión Pichichi, Benzema i Courtois regressen ante l'Almeria.
Molt bé, doncs aquestes són les portades que podreu llegir demà als vostres quioscos. Gràcies, Manu, bona nit.
Bona nit.
Un minut i la una de la matinada, ho anirem deixant aquí. Demà recordeu tots els esports que us oferirem aquí a RAC1 amb aquest tros de jornada que tindrà la seva traca final amb el Real Madrid jugant contra l'Almeria a 2:15 i després a les 9 del vespre ja definitivament amb el Barça-Betis. I després us acompanyarem aquí al Tu diràs per explicar-vos tot el que succeeixi. Veurem si demà Xavi Hernández sí que acaba satisfet amb el rendiment dels seus homes. Gràcies a tota la redacció d'Esports de RAC1, com sempre per al Tu diràs, i al gran Joan Ferrús al control tècnic avui amb tot el repertori de Bruce Springsteen. No t'ho he preguntat, Ferrús, a tu t'agrada Springsteen o no? D'aquella manera. Molt bé, doncs cadascú per gustos els colors. Que vagi bé, demà molt més esports i molta més ràdio. RAC1, descanseu.
Cullell.
Bona nit, en punt. La una de la matinada, Bruce Springsteen ha confirmat aquesta nit el seu amor per Barcelona amb un concert apoteòsic, seguit per 60.000 persones en directe i que s'ha sentit des de moltes parts de la ciutat. L'estadi olímpic Lluís Companys ha vibrat al ritme del Bosch als seus 73 anys en el primer dels dos concerts que Springsteen farà aquest cap de setmana a Barcelona. Qui ha seguit el concert en directe ha estat Maria Cusó.
Després de 7 anys d'absència, Bruce Springsteen s'ha retrobat amb el públic de Barcelona en un concert d'aquells que farà història. Als seus 73 anys, el Bosch ha demostrat que està més en forma que mai i ha ofert un directe carregat d'energia i acompanyat de la E Street Band. La nit ha començat amb No Surrender, que ja ha marcat el ritme de la que seria una nit farcida de grans temes, entre ells Ghosts, Dancing in the Dark, Born in the USA i un llarg etcètera. Fins a 60.000 persones s'han aplegat a l'Estadi Olímpic per seguir en directe aquesta actuació, que ha comptat també amb presències destacades, com la de Michelle Obama i la dona de Steven Spielberg, que han sortit a l'escenari a fer de coristes al tema Glory Days. I és que, de fet, a les últimes hores ha estat notícia que l'expresident americà Barack Obama i el director Steven Spielberg havien vingut a Barcelona amb la família per acompanyar Bruce Springsteen en aquest inici de gira europea. Una nit, per tant, carregada de moments pel record, que per sort tindrà una segona convocatòria diumenge.
Més qüestions. Joan Carles I nega personalment tenir una filla secreta amb l'aristòcrata Rosario Palacios, tal com va avançar dijous El Confidencial. El rei emèrit, en declaracions en aquest cas a l'agència EFE, demana respecte a la veritat i a l'honor de les persones afectades i, més enllà de negar tenir una filla secreta, nega directament haver mantingut una relació amb Rosario Palacios. Unes 13.500 persones s'examinen aquest dissabte a Catalunya per disputar-se les 1.825 places que ofereix la Generalitat. L'objectiu és entrar a treballar a diferents departaments del govern, per exemple, com a agents rurals, a les presons o a l'advocacia de la Generalitat. Els exàmens es faran a les principals universitats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i formen part del procés d'estabilització intern que està fent el govern. Els llocs de treball s'assignaran un cop valorada la prova. I les víctimes de les agressions sexuals comeses al Centre Comercial Màgic es manifesten aquest dissabte a Badalona. Diuen que l'Ajuntament les té completament abandonades i que les institucions estan blanquejant el que elles anomenen una cova de violadors. La manifestació, que sortirà a 11:45 del matí des de la plaça de la Vila, està organitzada pel Comitè de Mares contra la Violència Sexual i diverses entitats feministes i també sindicats. La portaveu d'aquest comitè, Teresa Prados, és mare d'una jove de 17 anys a qui van agredir sexualment al centre.
Nos atacan, nos violan y aquí no pasa nada. Solo preocupa la imagen de este centro comercial. No, no nos vamos a quedar en casa. Basta ya. Yo quiero a mi hija, una niña de 17 años, que tenga una vida, que tenga un futuro. Pero lo quiero para mi hija y lo quiero para las demás víctimas, porque no se trata solo de mi hija, se trata de todas las niñas, de todas las mujeres.
Per altra banda, entitats i pares i mares de víctimes, en aquest cas de l'assetjament escolar, es manifestaran també aquest dissabte a Barcelona. Al punt del migdia hi ha convocada una manifestació que començarà a plaça Urquinaona. És la primera mobilització de la plataforma Trencats, que agrupa associacions contra el bullying. Ara els esports. Amb Miquel Agut.
El Barça de bàsquet és a una victòria de la Final Four de l'Eurolliga després de guanyar els Alguiris per 89-81 al Palau Laugrana. L'equip de Sarunas Jasikevičius ha situat el 2-0 a la sèrie amb un paper destacat de Veseli i Mirotić. Entre els dos han sumat 48 punts. El Montenegrí destacava l'esperit col·lectiu que els ha portat a la victòria.
No nos pusimos nerviosos, supimos mantenernos unidos, pelear y detalles pequeños al final con algunos rebotes, algunos balones 50-50 donde los cogimos, pues al final el partido se decidió a nuestro lado.
El tercer partit es disputarà dimecres a Kaunas. Encara a l'Eurolliga, el madridista Yabusel ha estat sancionat amb 5 partits per l'agressió al jugador del Partizan Dante Exum ahir al Wizzing Center. Aquest divendres ha començat la 32a jornada de la Lliga masculina de futbol, amb l'Osasuna 0, Reial Societat 2. A Madrid s'ha lesionat Luka Modric, perillen tant la final de Copa com l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City. I pel que fa al tennis, el Masters 1000 de Madrid ha quedat eliminat al mataroní Albert Ramos. Ha estat a la segona eliminatòria després de perdre en 2 sets contra el malagueny Alejandro Davidovich per 6-3 i 6-4.
I el temps. Començarem el cap de setmana sense canvis. Es mantindrà el domini del sol, però quedarà enterbolit per núvols prims. Al migdia continuarà fent molta calor per l'època a l'interior, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, amb màximes que tornaran a superar clarament els 30 graus. A la tarda entrarem en un nou escenari i començaran a descarregar ruixats i tempestes al Pirineu, a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i de cara al vespre i a la nit s'estendran també cap a la resta del país. Seran tempestes localment fortes i amb calamarsa o pedra, tot plegat amb una baixada clara de la temperatura, i diumenge i dilluns amb nous ruixats i tronades, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona i també a les comarques de Barcelona. És tot. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
RAC1. Aquest dissabte, l'últim partit de Joaquín al Camp Nou.
Es olor a hierba mojada, el olor a vestuario, a bota. Ducharte con los compañeros cada día, reírte la broma, de eso sí me da miedo.
Al saber aquel que diu...
Dice Manolo, viene ya. Dice Paco, eres el compañero de cerdo más tonto que he tenido.
Barça-Betis, des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona.
I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
avui és l'últim divendres de mes.
Això vol dir que toca un recull dels millors moments de la competència del mes d'abril.
Ah, sí? I què fareu avui? Avui qui hi ha? Qui passi dona?
Avui recordarem el cap d'esports de la competència, Charlie Carol, i el dia en què va estrenar el seu canal de Twitch, Siempre Positivo.
Sí, aquí parleu molt de futbol. Sobretot tota l'estona parlant de futbol, que els catalans no tinguin gaire temps de pensar que viuen dins una gàbia. Deixeu de netejar-nos la gàbia. No la volem neta, la volem oberta, la gàbia.
Bé, d'acord.
També parlarem avui, recordarem de fet el dia que vam parlar dels límits de l'humor i de la Virgen del Rocío.
Sí, home, jo me'n recordo. Espero que recupereu l'extraordinària conferència que us vaig fer sobre el tema, amb diapositives i tot.
Doncs mira, sí. Els seus desitjos no són ordres per nosaltres, però avui ho farem.
Moltes gràcies.
Sí,
bé, també parlarem de l'acord de claredat que proposa Pere Aragonès a Moncloa.
No, ja te'l resumeixo jo. Aquí, l'acord de claredat és... venim a dir que la independència no només és possible si Espanya la permet, que és el mateix que dir que la independència depèn de l'amo i no de nosaltres. Mm. I clar, i qui dia passa any en pell.
Va, tot això i molt més avui en aquest especial de la competència del mes d'abril, un programa que no passarà a la història.
Oh, però es farà companyia.
Ara.
No cal moure's de RAC1 per escoltar la competència.
Això del Barça que no s'entén gaire. Ara parlarem de del Barça i ho entendreu.
Ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí que sí, parlem del Barça.
Parlem del Barça, sí.
Ara és aquell moment en què els homes heterosexuals aprofitem per mostrar sentiments.
Home, no.
Parlem del Barça. El meu pare em va dir t'estimo una vegada i va ser a Wembley.
Bueno,
després del gol de Koeman.
Bueno, felicitats.
Allà el meu pare em va fer el seu primer petó.
Sí.
Jo tenia 35 anys.
I el pare 112.
Segurament es va confondre.
Gràcies, papa.
La persona volia fer-me una paperera, no? En fi, gràcies, papa.
Gràcies, papa, però no et perdonaré mai que abandonessis la mama per embolicar-te amb el carnisser del barri.
Bueno, Charlie, centra't en el que t'has de
centrar. Efectivament, soc Charlie.
Sí.
Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
No ens has deixat explicar res, perquè no
sé que... el que us he d'explicar jo és molt més important.
Sí, va, però explica'ns-ho i així ja ens ho traiem de sobre.
Ho explicaré.
Anem amb això de teves...
Ho explicaré, però dins del meu canal de Twitch.
Sí, no.
Acompanyeu-me, sisplau.
Però des de quan tens un canal de Twitch?
Des d'avui mateix. El meu canal de Twitch es diu Siempre Positivo.
Sí, nunca negativo.
Presentat per Charlie Carol.
Sí.
Penalti i gol és gol.
Molt bé.
Ho faig una mica en català, ho faig una mica en castellà.
Sí.
Concretament el 98% en castellà.
Molt bé.
Perquè és una llengua que arriba a més gent.
Sí, arribes a més gent.
Si jo a l'hora de fer un podcast, a l'hora de fer-me Twitcher,
no
sóc imbècil.
Sí, no, clar.
No ho faré en català.
Però si arribes a més gent...
En català no arribes a Honduras.
Es pot fer imbècil en castellà,
s'han donat alguns casos que ara no em ve cap al cap, però sí com sigui.
En català no arribes a Honduras. I a mi m'interessa molt el públic aficionat al Barça que hi ha a Honduras.
Sol passar que un es fa la idea de que arribaràs a més gent, no arribes a puto un lloc i mira, en català encara et poden entendre 10 milions de persones. Sigui com sigui...
Perdona un moment, he d'interrompre't perquè m'ha entrat un subscriptor nou. Hem de ballar la jaca tots. Hem de ballar la jaca.
Quina jaca?
La jacarena.
No, la jaca. Ara què fa ballar?
Vols ballar la jaca?
Això no és una jaca, això és un ball. És la macarena.
Endavant, és la jacarena.
Molt bé, de fet no és un subscriptor nou, sinó que és a Noemí Polls, que ha entrat a l'estudi.
Sembla que t'has dit... Parlarem de tot el cas Negreira, de tota aquesta derivada de Tebas, que està...
Javier Tebas. El president de la Liga.
Un senyor que havia estat d'extrem dret, d'extrem centre reformista.
Després us ho explico.
Bueno,
sí.
Què vol dir havia estat?
I ara què és?
Ha derivat cap a l'extrem centre reformista, que és cap a on deriva tota la gent d'extrem dreta quan es vol guanyar una mica la vida. Sí, com sigui. Bueno, quan se la vol guanyar una mica...
Perdona, Xavi, i tens una exclusiva que està lligada a un jugador que les seves inicials eren L.M. i no era Lisandro Magallan.
L.M.
L.M. torna.
L.M. L. del Leo.
Sí, no, això ja ho ha dit. Bueno, abans de res, Noelia, hem aprofitat la pausa per llegir alguns missatges que ens estan arribant i ens acabes d'explicar una anècdota de superació. La gent ens està escrivint i...
Sí, ens estan demanant, si us plau, que l'Angelines deixi de dir OK Google, ja que...
Per què? OK Google? Per què no es pot dir ara OK Google?
No, perquè estem activant, entenc, que aquesta mena de majordoms... Els majordoms aquests...
El Google Assistant.
Sí.
Però estem activant a on?
Si vostè diu això, això surt per la ràdio.
Sí. OK Google?
No ho digui!
Per què?
Perquè s'activa i si s'activa...
Però que no s'activa, que jo no tinc aquí, això és el teleconsolina a casa.
A casa de la Consolín s'està activant, per exemple, si diu OK Google, sube el volumen. Doncs ara mateix està pujant. Sube más el volumen. Doncs llavors va pujant més perquè només ho entenen.
Deixeu de fer publicitat dels castellans, que ja en tenen prou amb els seus 7.000 milions de parlants, hòstia.
Ja els agradaria que Google fos castellà, també.
Sí,
també.
De
Toledo.
Bé, abans de publicitat, dèiem, parlàvem del Barça per explicar aquest enfrontament entre el Club Blaugrana i Javier Tebas.
Sí, Javier Tebas, el president de la Liga, que ahir va publicar 16 fulls de Word, que ningú va llegir. En Charlie deia...
Venia a dir que el que publicava La Vanguardia de Toni Muñoz era fals.
Sí. Bueno, en Charlie deia que tenia una exclusiva i no sé si és relacionat amb això.
Efectivament! Tinc una exclusiva, però calma.
Bueno, calma.
Calma, Koundé. Calma, Koundé. Calma, Koundé.
A veure, un moment.
Ara que ja som al meu canal de Twitch, som 27 persones.
Sí, Déu-n'hi-do.
26?
Sí.
Vaja.
Ha mort una persona, ja tenim episodi de crims.
Per una banda, 25. A veure...
Està baixant, eh?
Anem amb ritme, perquè si no la gent deixa el canal.
27 persones.
Al meu canal de Twitch, sempre positivo.
Sí.
Ara sí que ho puc dir.
Exclusiva.
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 Atenció.
No ho allarguis més.
Quan són les 12.
No, però no són les 12. A més, està donant dades.
I 38 minuts.
Ara sí.
39.
Acaba de canviar.
39.
Hòstia, és que no donen ni una dada real, eh?
Des de RAC1.
Ah, no és un tuit.
Estàs al canal de Twitch.
És el meu Twitch.
Perdó.
Des del canal de Twitch, sempre positivo.
Sí.
Podem dir que...
Estan passant cosetes!
No pots fer aquest crit, vendre aquesta gran cosa i després cosetes, després utilitzar un diminutiu, perquè això no s'ho creurà ningú, si em permets.
Són cosetes que deixaran trencadíssim. Trencadíssim.
Sí.
Perquè l'equip de Siempre Positivo,
sí,
un equip format per jo,
sí,
i ja està,
sí,
ens ha arribat una informació molt sucosa.
Però aquesta informació ha arribat...
I és que el tatuador...
Sí.
Estem parlant del tatuador de L.M.
Sí.
És que és molt fort.
Sí.
Qui és L.M.?
Leo Messi.
Ah, després de donar tantes voltes, arribem a això, el tatuador de Leo Messi, què?
El tatuador de Leo Messi...
Sí.
Súbelo.
Súbelo, què? Súbelo, què?
El tatuador de Messi ha explicat... Us explico en un altre moment, que jo no és la prioritat, perquè acaba d'entrar un nou subscriptor.
No.
Haka!
No.
Hem de ballar tots la haka.
No.
La hakarena.
No, per favor.
Baila tu cuerpo, alegría hakarena.
No, bro.
Tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.
L'exclusiva dels nassos, explica l'exclusiva.
Ah, sí, perdó.